Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. A l'autobús accidentat diumenge a Portell Pimorent, a la Cerdanya li haurien fallat els frens i es va haver d'encastar al lateral de la carretera per evitar un mal pitjor. Així ho ha relatat una de les passatgeres del trajecte. El vehicle tornava cap a l'Hospitalet de Llobregat després d'una excursió d'un dia a Andorra, quan es va accidentar i el balanç de víctimes és a 2 morts i una quarantena de ferits. La majoria de víctimes han estat donades d'alta, els més greus, però continuen ingressades en diferents hospitals. L'empresa que va organitzar el viatge a Andorra amb l'autobús accidentat va entrar en concurs de creditors a finals d'aquest estiu passat. Es tracta de l'empresa Xavi Tours, que té seu a l'Hospitalet de Llobregat. El viatge era d'un sol dia a Andorra. Ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, David Quirós.
Pel que ens ha arribat, són tipus de viatges que es solen organitzar tot arreu, que algú coordina, contracta els serveis d'alguna empresa i fan un sube i baja. Sembla ser que podrien haver parat també a un punt de Barcelona.
Més notícies amb Marc Teixidor.
Tres mesos després de ser nomenat primer ministre per Emmanuel Macron, el cap de govern francès Michel Barnier està a punt de caure. Dimecres s'enfrontarà a les mocions de censura de l'oposició després d'haver utilitzat poders especials previstos a la Constitució per aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Seguretat Social sense el vot de l'Assemblea Nacional.
A l'estat espanyol, la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, dona per bones les acusacions de corrupció a l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. Díaz, en declaracions a la cadena SER, ha denunciat la trama s'aprofités de l'excepcionalitat de la pandèmia.
Y es verdad que el señor Ábalos estaba al lado de mi ministerio y yo no dejo de pensar que mientras nos dejábamos la piel, ¿no?, para hacer normas que protegían la vida y que resultaron eficaces, pues ahí al lado había gente que estaba robando.
L'escriptor libanès Amin Maalouf, que aquest dilluns ha rebut el Premi Internacional Catalunya, creu que la violència es perpetuarà al seu país malgrat l'acord per un alto al foc entre Israel i Hezbollah. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
No sé mai aquests alto al focs quan duraran. Però en qualsevol dels casos, les persones que hi viuen estan contents, fins i tot si no són només uns pocs dies de calma. Però això no resoldrà en absolut els problemes de fons. Per tant, doncs no busquis en mi un gran optimista, eh? Soc més aviat realista.
En el discurs d'agraïment del Premi Internacional Catalunya, l'autor de Les croades vistes pels àrabs ha reflexionat sobre reptes com la convivència entre països i cultures, el canvi climàtic i la intel·ligència artificial.
Ha mort el poeta reusenc Antoni Noman als 71 anys a causa d'un càncer. Noman va ser professor de secundària i era llicenciat en física, cosa que va influir en la seva obra poètica, que mesclava ciència i llenguatge. Als anys 70 va organitzar lectures poètiques i recitals. Al llarg de la seva carrera, Antoni Noman va rebre guardons com el Premi Ciutat de Reus o el Ventura Gassol. Fantasyland de Jaume Vinyes ha guanyat la 14a edició del torneig de dramatúrgia del Festival Temporada Alta de Girona. Es tracta d'una reflexió sobre la vigència dels valors dels contes infantils i s'ha imposat a l'altre finalista Exodus Premium de Martina Cabanes.
Júlia Trullols i Pau Vinyals s'han posat a la pell de diversos personatges de contes infantils en una convenció en la caputxeja vermella, el gat amb botes o Pinotxo entren en una reflexió delirant sobre el seu encaix en els valors de la societat actual. Per Jaume Vinyes cal reflexionar sobre la necessitat d'una mirada nova sobre els comptes.
Hem de fer passes endavant, oblidant el passat, tenint-lo en compte, abraçant-lo per fer una passa nova, etc, etc. És una mica el que per mi ha sigut el motor d'escriure Fantasyland. És saber si aquestes històries, el gat amb botes, la caputxeta, les set cabretes, si, tal i com són, s'han de seguir explicant o si mereixen una nova mirada al respecte.
Del torneig de dramatúrgia del Temporada Alta han sortit altres edicions, obres d'èxit com El crèdit de Jordi Galzeran i Tocar mare de Marta Barceló.
Als esports, el Barça recupera Dani Olmo i Valde per jugar aquest dimarts al camp del Mallorca en partit avançat de la 19a jornada de Lliga. Hansi Flick, l'entrenador, ha demanat més esperit de lluita als seus jugadors després de 3 jornades sense guanyar.
Avui hem parlat de lluitar, no només de jugar a futbol, també hem de lluitar, i això és molt i molt important. No m'agrada perdre, i hem de crear aquest aspecte en l'equip, de lluitar més.
Aquest dilluns s'ha tancat la jornada quinzena a primera amb el partit Sevilla 1 o Osasuna 1.
Aquest dimarts es començarà a disputar la segona ronda de la Copa de Futbol amb dos partits amb presència catalana, Barbastre Espanyol, amb rotacions a l'11 blanquiblau, i Europa Les Palmes, on el conjunt del barri barceloní de Gràcia està convençut de poder donar la sorpresa.
Tornant al Barça, la davantera del femení Vicky López s'estarà sense jugar entre 2 i 3 setmanes perquè té una distensió del lligament lateral intern del genoll dret.
El Barça d'en Bol ha comunicat l'ampliació del contracte de l'extrem Aleix Gómez per 3 temporades més fins al 2029.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
El nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest primer dilluns de mes? Qui sap si heu patit les cues quilomètriques a l'AP7 en sentit nord per l'accident d'un camió que transportava gasolina? O heu comentat el fracàs en què ha acabat la negociació de 170 països per limitar la pol·lució de plàstics? Es veu que, doncs, això no ve de gust regular-ne la producció. I no sé si heu parlat dels drets de les persones amb discapacitats. Avui ja, dia 3, n'és el Dia Internacional. Hem reservat la primera trucada al director del TV Vist, que és la primera televisió en línia creada per persones amb discapacitat intel·lectual i que ara celebra 10 anys. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta que planteja avui l'Albert en forma de dilema. Parlem en excés del Barça o és el que toca? Que per les dimensions del club. Ha contestat el Ramon en xarxa dient que el periodisme ha passat d'informar a opinar, d'opinar a crear opinió, després desinformació, on després ja tot s'hi val i cadascú des de la seva trinxera. Conclusió, de professió digna i bonica, picabaralla de gent barroera. Disposem de 8 línies, són aquestes, totes concentrades en aquest número 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és Servei Públic amb ignorància creativa i espurnes populars. De tota dolença és remei la paciència.
Dites fites.
Avui som en un obrador.
Però no en un obrador qualsevol.
Si fan dolços.
Ja els estem olorant. Volem saber com els fan i qui els fa.
Com treballeu la xocolata?
Primer la fiquem en un bol i la fiquem al microones mica a mica, a poc a poc, fins que està a 45.
És part d'un reportatge sobre l'obrador social Ordi Natura, un treball periodístic de TV Vis, que és la primera televisió en línia creada per persones amb discapacitat intel·lectual i que celebra 10 anys. Aprofitant que avui, ja dimarts 3, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, saludem el seu director, que és Josep Maria Soro. És company de TV3 i del 324. Josep Maria, bona nit i moltes felicitats.
Bona nit i moltes gràcies, Xavier.
Sou un equip de 30 persones del centre ocupacional que el grup cooperatiu Taller Escola Barcelona té a Sant Andreu. Què és el més destacable d'aquests 10 anys al TV Vist?
Que quan vam començar, fa 10 anys, semblava impensable tot el que hem aconseguit. No pensàvem que podríem fer la tele amb el rigor i la qualitat que ho fem. No pensàvem que ens atreviríem no només a fer tele, sinó molts dels integrants de l'equip doncs, presenten avui, que és el Dia Internacional de la Discapacitat, presenten actes d'aquest dia per l'Ajuntament o per la Generalitat i s'atreveixen a parlar en públic i a fer-ho amb molta naturalitat. Un dels integrants de l'equip és tertulià habitual d'un programa de televisió, de BTV, un programa d'esports per parlar no de la discapacitat, sinó per parlar d'altres temes. És a dir, hem aconseguit moltes coses que fa 10 anys ens semblaven impensables. Hem fet realitat el que semblava impossible.
Una televisió rigorosa, inclusiva i diversa. Per què cal aquesta mirada?
Doncs cal molt aquesta mirada perquè en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual pràcticament no les veiem mai als mitjans de comunicació. I això, doncs, crec que és un problema greu. Mira, a Catalunya hi ha 660.000 persones amb discapacitat, amb algun tipus de discapacitat reconeguda. Per tant, això vol dir que és un 8,5% de la població del nostre país. Però, en canvi, si tu poses a la televisió, en veus molt poques de persones amb discapacitat. Ens falta la seva mirada i donar importància, donar valor, com d'important és la diversitat, perquè això, en definitiva, ens enriqueix a tothom.
Josep Maria, les persones que treballen al TV Vist són assalariats o voluntaris?
No, aquest és un projecte social i les persones que en formen part, que són una trentena, formen part d'un servei, es diu Servei Ocupacional d'Inserció, pròpiament, i aquest servei està pensat perquè les persones amb discapacitat facin formació de tal manera que tinguin més oportunitats de trobar feina.
Josep Maria, la televisió, ho sabem molt bé, és caríssima. Com us financeu?
Doncs mira, tenim la gran sort de formar part d'una entitat que hi ha cregut sempre en aquest projecte i que, per tant, no ha renunciat mai al fet de fer aquesta televisió tingués el cost que tingués. I això és una gran fortuna. Després, pel camí, doncs, hem anat trobant patrocinadors que ens han ajudat a sufragar el cost que té fer televisió i després hem rebut alguns premis que també han significat una font d'ingressos i que han permès el funcionament d'aquesta televisió. El que sí que teníem clar des de bon principi és que necessitàvem l'acompanyament d'una productora. Ens acompanya sempre la productora Diversa Audiovisual. Aquest és un servei professional que nosaltres contractem per fer totes aquelles tasques de rodatge o d'edició en les quals les persones amb discapacitat, pel domini d'aquestes eines tecnològiques, doncs tenen més dificultats. Però volíem que hi fos perquè necessitàvem un producte de suficient qualitat i rigor com per arribar a tota la població. Si pensa la gent, fer reflexionar la gent sobre el fet que la societat sigui rica, sigui plural, sigui diversa.
On puc veure aquesta televisió, es pregunta algun oient?
Doncs és molt fàcil, a través d'internet, tep.cat i a través de les xarxes socials, tepvist, tepvist.cat i a través amb aquest mateix nom, amb un cercador, posar tepvist i et sortirà molt fàcil. I a les xarxes exactament el mateix, a Instagram, a Twitter, a Facebook.
Tepvist, la primera televisió en línia feta per persones amb discapacitat intel·lectual, celebra 10 anys i la celebració serà el 12 de desembre al Centre de Cultura i Memòria al Born de Barcelona. Per què ens hi convideu, Josep Maria?
Doncs volem fer una festa que sigui grossa i volem que ajunti moltes coses, però ens agradaria que fos una festa on reflexionéssim, on reivindiquéssim, on ens projectéssim de cara al futur, però sobretot volem celebrar-ho, perquè una festa d'aniversari s'ha de celebrar.
Ens ho diu Josep Maria Soro, director de TV Vist i company de TV3 i del 324. Josep Maria, no sé si vols enviar algun missatge més.
Doncs un de molt important. Jo crec que moltes vegades quan es parla de la discapacitat pensem a veure com encaixem les persones amb discapacitat a la societat. Jo penso moltes vegades, partim de la base que la societat ja funciona prou bé i hem d'encaixar persones que se surten d'aquests calaixos o que no capen bé en aquests calaixos. Quan pot ser, si penséssim bé, potser és la societat el que no funciona prou bé. I el que hem d'aconseguir és transformar la societat per fer-la més amable per a tothom.
Josep Maria Soro, enhorabona per la feina feta i per molts anys.
Molt bé, Xavier, moltíssimes gràcies i una salutació a tots els seus oients.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Maina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durant, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Maria Rosa de les Corts. Bona nit.
Bona nit, Xavier, i a tothom. Mira, jo avui voldria explicar com funciona el tema de la cacera a Collserola. Estic assabentada per la meva jove, que és agent rural.
Molt bé.
Llavors, la normativa de cacera de Collserola cada any canvia. Aquest any es va autoritzar la cacera a partir del dia 1 de setembre i s'acabarà el dia 31 de març del 2025. Llavors, hi ha uns llocs de cacera que estan estipulats i, a més, estan degudament acotats per aquesta finalitat. Els caçadors que volen anar-hi, a part de que tenen que demanar un permís, se'ls dona una zona acotada i que la tenen que respectar, evidentment. En tot moment, els llocs que s'assignen per la cacera són zones d'alta seguretat perquè estan, diguem-ne, bastant separades del lloc on hi viu la gent. Jo m'he permès fer tot aquest comentari perquè el senyor que va trucar preguntant si era veritat que la cacera estava autoritzada els dissabtes, no és això. Són tots els dies de la setmana i en funció de lo que he explicat. Què et sembla? Ho he explicat bé?
Molt bé, Maria Rosa.
O creus que m'he deixat algú?
No, felicita la teva filla.
A la meva jove, sí.
A la teva jove, molt bé.
Bueno, és que és agent rural.
Està molt bé, doncs gràcies per compartir-ho.
Gràcies a tu i a tots.
Molt bé, bona nit. I d'una Maria Rosa de les Corts a una de Molins de Rei. Bona nit.
Bona nit, Xavier, i moltes felicitats, que avui és el teu sant.
Sí, a tots els Xaviers, eh? Francesc Xavier, sí, per
molt
molts.
Molt bé.
Gràcies.
Doncs mira, jo volia dir unes coses, mira. El Xavier, el nostre presentador, l'Aina, el telèfon constant, i tots els col·laboradors que alhora li fan costat. A mesura que avança el programa, els oients van participant. Si ell no té la resposta, venen grans professionals. Aquesta gran família que dia a dia va creixent i tots porten experiències per saber de tot i més. No tots els oients truquen, però sabem que són escoltes constants i aquest programa de la ràdio amb ànsia el volen escoltar per tenir aquells consells d'aquesta veu tan amiga que donen resposta a tots. És la màgia de nostra ràdio, la música de la sintonia, la posada durant la nit i, per acabar el programa, la triada pels oients. Gràcies a tots, ignorants. Seguim fent força al costat aquesta nit tan nostra com és la nit dels ignorants. Moltes felicitats, Xavier.
Caram, Maria Rosa Goita, la claca aquí, dient no,
Jo penso que avui havia de ser el dia del teu sant.
Gràcies, Maria Rosa. Vostès són formidables.
Molt
bona nit.
Bona nit i una abraçada per tots els ignorants.
Igualment. Ja imaginem la Maria Rosa en la seva estona allà, doncs, buscant les paraules, a veure... No hi ha paraules. Anirem ara a Sant Andreu de la Barca. Manel, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Doncs a veure si puc... A veure això com queda. Espero que se m'entengui. Vull dir, des que jo era petit, arribava a casa una persona i jo deia, pare, el dels morts. I era un tio que anava casa per casa i cobrava els morts. Val. Aleshores, això ja... Jo quan era petit dic, això, val, i preguntava això per què és, no? Per quan et moris, què tal, val. Vas creixent i a mesura que creixes, doncs, vas veient la família o amics que perden la vida i vas a l'enterrament, mostres. Però veus que els enterraments et demanen uns calés que dius, però si jo he estat pagant tota la vida els morts o la família ha estat pagant sempre, com és que ara demaneu? Perquè, com dic, això no són 100 o 200 euros de més, sinó que et demanen 3.000 o d'aquí cap amunt, i dius, i aleshores, perquè és el que deia abans al telèfon, no? Que si tu vols un enterrament d'això que dius, vull una orquestra, vull que l'ataúd ho portin cavalls i vull una cosa estratosfèrica, dius, val que aquí fiquis calés. Però amb un enterrament, amb un nínxol, tot, diguem-ne, lo bàsic, i que et demanin uns calés, que déu-n'hi-do, aleshores ho ignoro, de debò, no sé.
Com pot ser que després de pagar tota la vida sobre te'n demanin més de diners quan t'has mort, no?
Home, però sí, ja no més, no solament més, sinó que et demanen una quantitat que de vegades dius, ja ets conscient que des que era petit això s'ha portat sempre bé i tal, i ara que arriba el moment em demanes uns calés que m'estàs contant ara.
D'acord. Doncs ho demanem a veure si algú ha passat per aquí i té una resposta, Manel.
Mercès i moltes gràcies.
Igualment. Anirem ara cap al Mercat de Sant Antoni. Josefina, bona nit.
Hola, bona nit, Jimmy, i a tots els ignorants. Mira, jo volia fer un comentari sobre que he anat a fer-me una anàlisi de sang avui, i la veritat és que tenia les 9 i 3 minuts i jo m'he retrasat un quart d'hora. Jo vaig molt feixuga, no puc anar molt de pressa, encara que admeto que no he anat a l'hora exacta. Però bé, llavors m'he dit, doncs donem-me per l'endemà. Ah, no, el dia 3 de gener. Després, com que jo tenia visita amb el metge aquest divendres per saber el resultat d'aquest anàlisi que havien de fer avui, me l'han donat la visita pel mes de març de l'any que ve.
És a dir, que aquests 15 minuts t'han sortit molt cars, per dir-ho així.
Molt cars. Perquè jo he demanat que m'ho fessin per l'endemà. Jo ja sé que he trigat 15 minuts, però, ostres, una persona... Soc gran, jo tinc 85 anys, tinc una discapacitat, tinc un 86%. Jo sé que no és una excusa això per dir i fet tard. Bueno, perquè jo vaig molt feixuga i no podia anar més de pressa. I bueno, doncs... Però això no m'ho podien fer per l'endemà.
I això t'ha passat al cap, dius?
Ui, al cap de manso.
Al cap de manso. I demanes a veure si això és així, que funciona d'aquesta manera, o és que has tingut mala sort.
No m'havia passat mai. Anys enrere, no. No em deia d'avui, bueno, doncs li farem demà. Però és que ara, no sé si és que degut a que això del Mufase s'ha diluït i passaran tots a l'estat social, doncs deuen estar més agobiats o més plens. Però no crec que això sigui una cosa que es fa a la gent gran. A veure si alguna persona que està escoltant sap alguna solució o que és normal, però no crec que sigui normal, perquè les persones grans, malgrat que siguem grans, també tenim uns drets que es detinguin, i no en 4 mesos per fer-me una visita a un metge.
Josefina, sentim el que ens expliqueu i tant de bo que serveixi d'alguna cosa el seu testimoni.
Sí, sinó que sigui que algú que es desperti per si pot fer.
Aneu amb temps, no aneu tard, que no us passi igual.
No, però ja et dic d'un quart d'hora, eh?
Sí, però vull dir que és un avís.
Jo reconec que la meva falta ha sigut aquesta.
Per això que el missatge de fons és arribeu a temps, que no us passi com a mi.
D'acord.
Moltes gràcies per escoltar-me.
Igualment, igualment, Josefina. Gràcies per la confiança que us mereix el programa per explicar coses que el millor, ara algú el millor diria, això expliques a la ràdio? Doncs sí, ho explico perquè estic indignada. Estic indignada i mira, que serveixi algú. Posem-hi una mica de serenor. Avui la darrera melodia se l'ha reservada a la Maria Àngels de Cerdanyola i vol escoltar una guitarra de Serrat.
Me la van regalar quan em voltaven somnis dels meus 16 anys encara adolescent. Entre les meves mans que tremolaven, jo vaig prendre ben fort aquell joguet.
Aquesta és una de les seves primeres cançons i dedicada a la guitarra que li va regalar el seu pare. 1965 formava part d'un EP amb, juntament amb ella em deixa, la primera cançó que va compondre, La mort de l'avi i El mocador. Serrat emergia com un dels pioners de la nova cançó catalana i aquest EP va coincidir amb la seva entrada al grup 16 Jutges, on se li va assignar el número 13. Una guitarra va tenir un paper significatiu en l'últim concert de la carrera, el 2022. Diu que va ser l'última cançó que va interpretar en públic, tancant així una trajectòria de 57 anys amb la mateixa peça amb la qual va començar. I aquesta l'ha escollit la Maria Àngels, de Cerdanyola, 78 anys. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Maria Àngels té una història molt curiosa amb Joan Manuel Serrat. Es van conèixer quan ella tenia 16 anys i ell en devia tenir uns 20, en un autocar camí d'una missa del Gall. Que us ho expliqui. Ha tingut molta relació amb la nova cançó. Quico Pi de la Serra va ser el seu entrenador de bàsquet. M'ha agradat molt saber que manté bones amistats des de la infància. Va conèixer les seves amigues amb 5 anys i diu que encara fan moltes coses juntes i que s'ho passen d'allò més bé. Sobretot els agrada anar de restaurants. I ha estat esportista, membre del centre excursionista, fent natació, bàsquet, senderisme. Ha treballat tota la vida al costat de la seva parella i li he preguntat, és possible treballar bé en parella? M'ha dit que sí, que i tant, que es pot treballar perfectament una vida junts en parella. D'aquí una estona, escolteu, ignorants.
Magnífic treball, Pau, fent una mica de recerca, conversant amb el convidat, i en aquest cas també una estona ben agradable, perquè avui dia no et truquen per coses agradables, normalment. Sents trucades que no saps qui són, si d'allò segons què, no diguis sí, perquè t'ho graven i et fan no sé què. En fi, allò que el telèfon acaba sent com una mena de... allò, un focus vermell roent, no? Una trucada agradable, i som de la nit dels ignorants. Què dius ara? Reserveu-vos una darrera melodia en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara l'Hospitalet de Llobregat. Rosa, bona nit. Ho dic bé? Si no, provem el Lluís a la Batllòria. Lluís, bona nit.
Hola.
Ara, Lluís, ets aquí?
Sí.
Endavant, t'escoltem.
Hola, mira, que bonica cançó la que has posat, Serrat. Preciosa. Escolta, mira, jo tinc dues preguntes. Una, que ja fa temps que em volta pel cap, i és que fins a quin punt, diríem, és legal o és possible que hi hagin pantalles d'anuncis, pantalles luminoses de LEDs al costat de l'autopista. Concretament, cada vegada que baixo des del Vallès cap a Barcelona, cap a la C33, a l'alçada de Montcada ens trobem amb una gran pantalla luminosa que distrau l'atenció. I després l'altra segona pantalla és just abans de deixar la C33 i agafar les rondes, la ronda de dalt, no? I aleshores jo penso que distreu molt l'atenció del conductor, no? I fins quin punt això està justificat o és legal que es pugui instal·lar. Aquesta seria una pregunta. Uh-huh. I l'altra pregunta és que hi ha aquella dita que diuen que a vegades els arbres no es deixen veure el bosc. I potser això s'està passant potser amb la guerra de Gaza o la Mitjà Orient, ara amb el Líban, perquè el dolent que tots apuntem potser no és el més dolent de tots, ni és el més responsable ni el més culpable. I algú, i potser haurien d'apuntar cap a una altra banda, que ja els hi està bé tenir el senyor Netanyahu o Israel com si fos, doncs, un control amb una, amb una, amb un gran portaavions i un control de, del Mitjà Orient, no? No sé fins quin punt tots aquests arbres ens deixen veure el bosc i no mirem cap a realment qui és el responsable d'aquesta situació.
D'acord, Lluís, rebut. Gràcies.
Gràcies.
Bona nit, són dos quarts. Bona. I ara sí, Rosa de l'Hospitalet, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant. Sí, molt bé.
Sí, bueno, primer estàveu parlant d'en Serrat i he de dir que el meu marit va estar estudiant amb ella a la Universitat Laboral de Tarragona.
Ah, mira.
En què estava dient d'en Serrat. Bueno, però de fet no trucava per això, trucava per una altra cosa.
Uh-huh.
Resulta que després de tenir programada una operació des del mes de setembre fins a data de demà que em havien d'operar a l'Hospital de Bellvitge, em truquen aquest migdia dient que no me la poden fer, que no podran operar-me, perquè no hi ha anestesista. Tan panxos. M'he quedat planxada, perquè, a veure, vull dir, si un gran hospital que no hi hagi anestesista,
I
no sé què dir.
No li han dit cap res. Més explicació, no?
No, res. Això, parlaria amb el cap de servei, perquè jo, clar, m'he quedat a quadros, dic, a veure... Jo ho tenia tot planejat, els meus fills demanen festa, la feina, tot, bueno,
clar,
organitzat per demà, i resulta que, bueno, 12 hores abans o menys em diuen això, que no hi ha anestesista i que no poden operar i que ja m'avisaran.
No l'han reprogramat, de moment.
No, de moment res, estic així, vull dir que... Bueno, res, només era
Sentim
un comentari
situació,
per si
Rosa,
algú...
Sí.
Es troba amb la meva situació, perquè sí, jo he demanat un full de reclamacions, però vull dir, jo ja sé el que passa amb les reclamacions. Vull dir que no...
Si hi ha algú, bueno, que s'hagi trobat amb això... Si hi ha algú que ens escolta, que s'ha trobat amb un cas semblant i té alguna explicació, estaria bé que ens truqués.
Doncs, pues bueno, no ho sé, almenys algú que donés la cara i digués el per què...
A l'Hospital de Bellvitge no hi ha anestesista.
Bueno, això, m'han dit que no em poden operar demà perquè no hi ha anestesista. I així m'he quedat, amb el paper de reclamació a la mà, i ja està.
Sentim la situació, pues ara, Rosa. Esperem que li la reprogramin ben aviat i que ens pugui explicar. Mira, ha anat molt bé, sóc un altre, no sabeu, i ja vaig tenir molta sort perquè aquell dia no m'hagués anat tan bé com en aquest.
Ja. Bueno, també he de dir una cosa a favor de l'hospital, eh? Gràcies a Déu, el meu marit ha estat ingressat 3 setmanes i el tracte ha sigut exquisit, eh? Vull dir que també el que és bo per, malament per un costat, bo per l'altre, eh? Vull dir que tant els metges com les infermeres, com la gent que està treballant, el tracte ha sigut boníssim.
Si diem les coses dolentes, diguem les bones, també.
Exacte, no, és que és així, s'ha de ser així, vull dir...
D'acord, Rosa.
Pues, pues moltíssimes gràcies,
molt amable. Gràcies i els millors desitjos. Bona nit.
Vinga, bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. Revifa les neurones.
Bona nit, ignorants. Aquí el doctor Martin. Sembla que la sèrie ho ha patat. Me n'alegro. Tot i que jo no sóc un ignorant, com heu pogut veure, doncs no hi ha malaltia que se'm resisteixi. Però només pensar en sang em fa venir basques. En fi, gràcies a tots els que em seguiu i els que no, que callin! Una salutació des de Portgüen, del Vallès.
La nit dels ignorants 3.0. Saba del 3 llarg.
buscant Maria. Que no té cap sentit que visquem perduts sense saber on queda tot el que hem deixat enrere.
Si us interessa, la trobareu al disc Desert Blanc, del musical més petit. S'anomena On Ets, i és doncs la versió de l'Ave Maria de Bach Gounod en versió de Dani Anglès, cantant, actor, doblador, locutor, coordinador artístic, director de musicals. Per cert, ha dirigit 3 anys el programa Eufòria de TV3 i oient de la nit dels ignorants. I la nit de dimecres a dijous l'hem convidat a l'especial La nit del teatre. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Daniel Anglès celebra 30 anys de carrera amb 2 concerts. També dirigeix 2 obres d'estrena, Un sogre de lloguer, protagonitzada per Joan Pera, i El fil invisible, obra de teatre infantil de la que n'és el responsable creatiu.
Felicitem Dani Anglès i a tothom qui fa possible aquesta interessant cartellera d'espectacles que, quan arriben aquestes festes, encara es fan més imprescindibles. Per posar-ho en valor, dimecres, la nit dels ignorants, celebra la nit del teatre amb Dani Anglès a l'estudi, amb Sílvia Andrés i amb moltes veus.
Sí, com la de Joan Pera, un clàssic de la cartellera nadalenca, i Quim Masferrer, del Foraster. Les actrius Mercè Martínez, finalista del programa Zenit de TV3, i Paula Amàlia, de la sèrie Valèria, de Netflix, o l'Anna Rosa Sisquella, que és productora de Dagó i Dagom, una de les grans companyies teatrals catalanes presents en tants Nadals de les nostres festes.
I també us volem sentir a vosaltres. Recordeu algun Nadal especial davant de l'escenari, contemplant doncs un espectacle? A l'hora de sortejar invitacions, per cert, hi ha algun espectacle de la cartellera del qual estigueu especialment interessats, Hades? Quin és aquest?
Potser Un matrimoni de Boston, o Turisme rural, Escape Room 2, El dia de la marmota musical, El fil invisible, El petit príncep, La disputa, El misàntrop, Anna Karenina.
Això és només una part, perquè déu-n'hi-do, no?, l'activitat, i això que dèiem, ens alegra. I qui sap si alguna de les més de 260 funcions de pastorets que es fan al país, repartits en 55 municipis. Parlant de pastorets, arriba el quart pessebre vivent dels ignorants.
Aquest matí ens hem decidit tots els germans junts a fer el portal.
S'acosta Nadal, s'acosta Nadal, farem un pessebre com cal.
Nadal fa pessebre, fa teatre. Ai, no, per cert, com tenim l'elenc de candidats? Quins falta?
Doncs mira, ara et diré els personatges que ens falten. De moment hem rebut noves incorporacions. Tenim una gata, pastoretes i la mula. Per exemple, l'Antònia de Manresa es postula per fer el paper de la mula.
Sóc la mula del pessebre i estic aquí al costat del nen Jesús per escalfar-lo perquè fa molt fred. Juntament amb el bou esbufeguem ben fort perquè tingui molta escalfor. El bon Jesuset.
Molt bé, magnífica, Antònia. Jo crec que hi ha un nivell d'interpretació...
Cada any es superen.
Molt. Estan en el paper. Però quins personatges ens falten?
Mira, et posaré una mica de xifres. Fins ara, 15 oients ja han fet la seva proposta. Però atenció, ens falten encara els 3 Reis Mags i la Sagrada Família, Josep, Jesús i Maria.
Qui s'apunta a fer de nen Jesús? Què diria el nen Jesús en una situació així? O de Mare de Déu? Teniu temps fins diumenge, aquest diumenge, 8 de desembre, i tan simple com una nota de veu que no passi del minut, com un WhatsApp, en aquest telèfon, el 667-220-148. Obrim el pou, a veure què hi trobes.
Doncs mira, recuperem una pregunta de la Maria Teresa de Tellà sobre mosquits i formigues.
Els mosquits d'aquest any i les formigues que tenia aquí a casa eren com puntes d'agulla, petites, petites. Mira que tinc molts anys i mai a la vida havia vist ni uns mosquits ni unes formigues tan petites. Jo no sé si hi ha hagut alguna transformació, perquè m'estranyen.
Doncs vinga, 93-201-7474. Per cert, d'aquí una estona anirem al 1929, un 24 d'octubre, a Wall Street, el Dijous Negre.
I ara entrem al búnquer.
Bé, jo has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
però, home, una mica més lluny. Fes volar la imaginació una mica.
Sí, no havia tingut.
A mi m'agradava la Brenda de Sensación de Vivir.
Què dius ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xarra.
T'agradava.
Sí.
Era una granota. Era una
el búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ja s'acosta Nadal. Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too.
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs.
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids.
Bona sort. A veure si ens veiem.
Bye.
Adéu.
Dèiem que viatjarem perquè avui toca el capítol de la màquina del temps. I l'Antònia de Manresa, en referència ahir que no sabíem d'on venia allò de les mans netes, que vam parlar de la importància de fregar-se les mans, molt important, tal com es deia el doctor, doncs va sortir aquest referent de les mans netes i diu que l'eslògan el va popularitzar Joan Lluís Carrot Rovira l'any 2003, referint-se a Esquerra Republicana, que lluitaria contra els polítics corruptes. Mans netes, és veritat, eh? Aquella veu, i una dita que diu que deia l'àvia quan et sortien els mals: caldera vella, bony o forat o tot plegat. Exacte. Caldera vella, bony, forat o tot plegat. Anirem ara cap al barri de Sant Antoni. Roser, bona nit.
Hola, Xavier, molt bona nit.
Aviam.
Mira, era per fer una aportació a la Josefina, la senyora que està a l'analítica.
Sí.
Que en principi cap manso ho sé d'usuària, eh? Abans tenia laboratori propi, per tant arribaves tard i no passa res, et feien l'extracció. Però ara no, els hi passen a recollir la sang. Per tant, vull dir que no es poden extralimitar amb l'horari.
Clar, clar, clar.
I llavors, clar, el tema de la programació i això doncs és molt complexa i funciona com funciona. I una suggerència, jo si m'hi trebés, el que intentaria fer és demanar que li vinguin a fer un domi, que li vinguin a fer l'extracció a domicili, perquè hi ha servei d'infermeria a domicili i estem gran i així s'estalvia tot el tràngol.
Ah, molt bé. M'entén? Veus que bé.
Aquesta podria ser una suggerència. Escolti, miri, el seu metge capçaler, donada la situació, fins i tot encara hi és a temps de recórrer-ho. Podríem fer un domicili perquè aleshores el millor agilitza el temps. I també la visita mèdica, si només és per mirar els valors de l'analítica, pot ser telefònica, que llavors potser també li poden fer un forat, dic jo, perquè clar, és que... Bueno, pitjor té la senyora aquella que no té anestesista i no la poden operar, pobra dona.
Que ets del sector, Roser?
No sóc del sector, però sóc del barri, em toca cap manso també, i per això, vull dir que jo el que faria...
Se'n diu fer això, no? Un domi. Fer un domi. Està molt
bé. Sí, perquè hi ha servei, m'entens? Jo, potser, que sé, van a l'escala, a la porteria al costat a curar una ferida o a fer una analítica o el que sigui, m'entens? I aleshores, clar, aquesta senyora, vull dir, té tots els atributs per poder-lo sol·licitar, perquè jo sóc gran i m'ha passat això, perquè vaig lenta, perquè la situació és la que és. I llavors és una manera, doncs, de poder-la ajudar amb ella sense que el sistema tampoc hi perdi, perquè hi ha aquest servei domiciliari.
D'acord. Roser, moltes gràcies.
A vosaltres. Bona nit.
Anem a Mora d'Ebre. Joana, bona nit.
Bona nit.
Ben tornada.
Oi. Felicitats.
Igualment.
No truco gaire, però no falla. Tant. I a vegades que m'hi adormo i m'agrada molt l'última cançó. L'última cançó m'agrada.
Molt bé. Ens alegrem de sentir-te, Joana.
Bé, jo volia dir una cosa d'això dels Reis, però no sé, no, no sé si, ho, si ho puc dir o no.
Que ja tens pensat un text per...
Sí, sí.
Doncs fem una cosa, si et sembla, truquem després de les notícies, la primera,
sí.
I t'ho prepares bé, assaja una mica.
Sí, ho, i... ho tinc apuntat aquí.
Doncs assaja una miqueta més i a la una i,
sí, sí.
I la, seràs la primera, d'acord?
Molt bé, gràcies.
I ara vols gràcies. Venir amb nosaltres a Wall Street, Nova York?
Sí, sí, sí. Sí,
doncs
sí,
vinga, que agafarem la màquina del temps.
Sí, sí.
Bona nit.
Vinga, va, bona nit.
La màquina del temps.
Torna a la màquina del temps per viatjar a un moment de la història universal. Hem estat a la prehistòria descobrint el foc, a l'alliberament de París de les tropes nazis el 1944 i fent les primeres passes el 1969 sobre la Lluna. I atenció, perquè avui viatjarem al dia que canviaria l'economia mundial, a l'esclat de la major crisi financera del capitalisme, el dijous 24 d'octubre de 1929 i a la borsa de Wall Street a Nova York, el dijous negre del crac del 29. I ens acompanyarà Xavier Freixas, que és catedràtic i director del Departament d'Economia i Empresa de l'UPF. Professor Freixas, bona nit i moltes gràcies.
Molt bona nit.
Aquell moment va ser clau, no?, en la història econòmica contemporània.
Totalment. Per repercussions no tant només als Estats Units, sinó també per tota Europa i el que es va produir després a Alemanya fins a la Segona Guerra Mundial.
Doncs si m'acompanya, ens endinsem a la màquina i marquem 24 del 10 del 29, fa 95 anys. Què és tota aquesta remor, professor? Què estem veient? Som dins de la borsa.
Sí, és el volum que intercanvien d'accions aquesta gent. És una cosa espectacular. No s'havia vist un volum de vendes i compres tan important.
Són agents de borsa.
Efectivament. Molts d'ells amb els tickers que reben a la mà, intentant veure quin preu tenen les accions, qui compra, qui ven, tothom ven, ningú compra, algunes accions no es poden ni vendre.
Tots són homes.
Efectivament. En aquella època això era així.
Tots intenten vendre i ara se sent cridòria. I la campana de Wall Street, què està passant exactament? Què és aquesta excitació?
És perquè els preus estan baixant i baixant i baixant. Una cosa que no s'havia vist des de fa molt de temps.
I com s'explica?
Aquí entrem en una cosa més tècnica, i és el mecanisme d'apalancament que existia en aquella època. Les borses actualment no ho permeten, però en aquella època un podia comprar a crèdit, és a dir, que els bancs posaven 90% del preu de les accions. Les accions servien de garantia, una mica com la nostra casa serveix d'hipoteca, però amb una diferència, i és que si el preu de les accions baixava, un havia de portar o més diners o vendre l'acció. I això, aquest mecanisme d'apalancament, era un mecanisme que vam descobrir en la crisi del 29 que era molt, molt perillós. Per què? Doncs perquè si una persona ven no és un problema, però si tots els participants del mercat comencen a vendre al mateix temps, això vol dir que té un efecte en cadena, perquè llavors els bancs exigeixen que o es portin més garanties, més efectiu, o es vengui les accions, i això vol dir que hi ha més vendes i més vendes en un fenomen de cascada, no?
Professor, la tensió cada vegada va més. Li proposo que sortim, perquè estic sentint també sirenes. No sé si serà la policia que ve. Sortim a fora, perquè no fos que passés alguna cosa. I vull dir que fora també hi ha molta gent que està venint. I ara la policia està tancant les portes de Wall Street. La cosa està pujant de tot.
Efectivament, és un fenomen que no havíem vist mai. anteriorment.
Tota aquesta gent que s'acomera a les portes estan perdent diners?
Cada vegada que hi ha una operació, teòricament hi ha algú que perd, però quan baixen els preus d'aquesta forma, la gent va perdent i perdent i perdent, i els que surten primer del mercat no perden tant, els que es queden perden i perdran encara més.
I és en el cas que el president de la Borsa de Nova York està de vacances a Hawaii.
Efectivament, coses que passen.
Coses que passen, no? De dir, mira, és ben bé que estem aquí fora veient un espectacle d'aquells que fan, realment fan fresa. Miri les portes com les estan tancant ara, amb aquest soroll, com arrosseguen, i aquí tota la cridòria. I la gent també està amuntegada davant del monument de George Washington davant la Borsa. D'alguna manera esperen respostes.
Efectivament, esperen respostes dels bancs. Saben que altres vegades, el mes de març, hi havia hagut bancs que havien rescatat, per dir-ho així, la Borsa, doncs comprant grans quantitats, i aquí això sembla que no es produeixi, o si es produeix, es produirà bastant cap a la tarda.
Ja,
perquè efectivament hi va haver una operació en què es va comprar algunes de les principals, dels principals valors. Els blue chips es van recomprar, però efectivament no va ser suficient per calmar els mercats. Es va calmar una mica perquè el divendres no va ser tan greu. No hi ha un divendres negre, però veurem el que veurem.
Clar, i la gent està tan desesperada. I a qui poden reclamar, doncs?
Difícil, perquè tothom sap que les accions té el seu risc. Però aquí estem parlant de gent que no té masses diners. Els milionaris tot sovint ja havien venut veient que les accions estaven molt, molt sobrevalorades. I aquí estem parlant de molta gent que, doncs, havien hipotecat potser la casa per comprar accions i que havien pujat durant uns moments, i ara de repent, en un dia, estan perdent molts diners i es veuen obligats a vendre si és que ho aconsegueixen.
Clar, i veig ara la gentada, professor, es desplaça cap als bancs, que també estan tancant les portes en allà. Més augment de cridòria. Els bancs, esclar, no deuen poder donar resposta.
Efectivament, hi ha un problema de liquiditat i, per tant, els bancs han de mantenir d'alguna forma les posicions per tenir la liquiditat que puguin aportar tant per cobrir les operacions de borsa com per la gent que vulgui retirar els seus dipòsits, dades les circumstàncies.
Clar, i tot això venim d'uns feliços anys 20, no?
Efectivament, anys en què la borsa ha pujat moltíssim. Un període exuberant d'expectatives irracionals en què el preu de les accions ha anat pujant, fins i tot quan una empresa canviava de nom i es deia Tronix, de seguida pujava el seu preu. Era el món de l'automòbil, electricitat, tot això, i tot el que això implicava, que feia que la borsa semblés que havia de pujar com per sempre, no?
És allò de lligar gossos amb llangonisses.
Bàsicament sí. I en un món en què hi ha, a l'any 29, el número de cotxes venuts disminuïa, l'endeutament dels particulars augmentava, aquests símptomes de que les coses potser no eren tan daurades com el preu de les accions semblaven indicar.
No sé si podem relacionar-ho amb la crisi de Lehman Brothers de 2007 una mica.
Sí, hi ha una relació, perquè també la crisi de Lehman Brothers del 2008 va ser una crisi resultat d'una bombolla. En aquest cas, bombolla immobiliària, i en el cas del 29, bombolla en el mercat de les accions. I en els dos casos es tracta que darrere hi ha deute. En un cas són les hipoteques, i en l'altre cas, en el 29, el deute era sobre les accions que la gent comprava a crèdit.
Som el 24 d'octubre del 29 aquí a Nova York, davant a les portes del banc, la gent enfurismada, desesperada. Qui són aquests crits d'aquesta senyora? Oh, miri, professor, s'està tirant... s'està suïcidant un home. Ara aquí hem d'explicar la realitat, professor.
Bé, el crac del 29 va ser tan espectacular que la gent ho va associar, doncs, a la desesperació absoluta. I els mitjans de comunicació van estar dient que realment hi havia una sèrie de suïcidis que s'havien produït, i la cosa va augmentar fins a crear la llegenda aquesta dels suïcidis dels milionaris. Els milionaris se'n van sortir bastant bé globalment, eh? El que, això sí, gent que no tenia tants diners, aquests sí que estaven realment desesperats.
Però això de què es llançaven del 70è pis és una llegenda urbana.
Clarament, clarament. És cert que es veu que hi ha una persona que es va suïcidar després d'haver de perdre tot el seu patrimoni,
sí,
però es va suïcidar a casa molt discretament.
El cas és que, exacte, no? El cas és que se n'ha fet un gran massa i ha quedat com una llegenda que se segueix repetint, i avui part de la, per dir-ho així, de l'aportació que fem al programa és de desmentir aquest fet. I el que sí que és clar, professor, és que el crac del 29 marcarà un abans i un després, sí?
Efectivament, efectivament. I serà molt important per raons potser més tècniques, però lligades a l'estàndard or, lligades a les reparacions per guerra d'Alemanya, lligades al fet de que per la Primera Guerra Mundial tant Anglaterra com Alemanya estaven en deute amb Estats Units, havien de repagar el seu deute als Estats Units, i Estats Units, a partir de cert moment, crea els aranzels, la qual cosa vol dir que empobreix en aquests països i al mateix temps els exigeix que li repaguin el deute. I això, esclar, va tenir efectes molt, molt negatius sobre el crèdit a nivell mundial. Hi havia menys crèdit als Estats Units, hi havia menys crèdit a Europa, i això, efectivament, per l'economia va ser molt, molt negatiu.
El crac del 29 i hem viatjat amb la màquina del temps, acompanyats per Xavier Freixas, catedràtic i director del Departament d'Economia i Empresa de la UPF. Amb ell ara tornem ja cap al present. Professor, molt agraïts per la seva assistència. Per cert, com veu l'economia mundial? Hi ha risc d'una altra crisi financera com, no sé, la darrera de 2007-2008?
No, jo crec que no. El que hi pot haver és una reducció del creixement degut als aranzels proposats per Donald Trump. A veure, i, és clar, a la fragmentació de l'economia mundial amb els diferents blocs xinès, rus i americà i europeu, i els aranzels ho poden empitjorar.
Professor Freixas, moltíssimes gràcies pel seu temps.
Moltes gràcies a vostès.
I bona nit.
Igualment.